IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients, o inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El dilluns de 9 de juliol de 2010, Nakati arriba al bar que regenta el carrer dels Socors de Palma i se sorprèn en trobar-lo tancat. Són les 9 i mitja del matí i se suposava que la seva sòcia, Nana, l'havia d'obrir de vers les 8. Estranyada, comença a telefonar-li, però el mòbil surt apagat. Quan telefona la parella de Nana, aquest li assegura que ella ha sortit de casa fa hores i que hauria d'haver arribat a temps. Poc després descobreixen que al pàrquing que tenia llogat no hi ha el seu cotxe i ni els hospitals ni la policia tenen notícies d'ella. De fet, ningú tornarà a saber res de Nana fins 13 hores després.
Memòria negra al podcast. Episodi 6. Anna Nicolai. El segrest i la fuita que ningú va poder aturar. El cas que presentam avui és segurament un dels més angoixosos ocorreguts a les Balears. Un horrible succés, en dos focus, que alteraren Mallorca l'estiu de 2010. El primer, la carrera contrarrellotge per a localitzar una jove desapareguda, Anna Nicolai. El segon, la recerca frenètica d'un assassí que va escapar i que tothom semblava haver vist, però que ningú aconseguia atrapar. 13 hores i una setmana que són males d'oblidar. Avui la història comença en un dels barris més antics de Palma, però també un dels que ha patit una transformació més sorprenent, la Gerreria.
L'origen de la Gerreria remunta al segle XI, tot i que el barri ha experimentat una enorme evolució. De fet, ha passat de ser artesanal i comercial a convertir-se en una zona principalment residencial. Als anys 60, aquesta part del centre històric de Palma començà una progressiva degradació que derivà en l'aparició del conegut com a barri xinès. A mitjan 90 s'inicia un pla de reforma interior de tota l'àrea que, una dècada més tard, inauguraria un dels edificis més emblemàtics d'aquesta transformació, els nous jutjats.
El 2010 han passat ja molts anys de la reforma, però a la zona encara conviuen alguns dels antics habituals del barri xinès amb els nous veïnats i treballadors. Com sentíem a l'inici, tot comença al carrer dels Socors, concretament a la cafeteria-restaurant Socors 23, que està situada en aquest número i precisament a poc més de 100 metres dels nous jutjats.
Fa 3 mesos, dues joves, Nakati i Nana Nicolai, decidiren obrir el seu propi negoci després de treballar juntes durant 3 temporades en un restaurant de la zona de l'Arenal. El dilluns, dia 19, les joves han acordat que Nana obrirà el local de vers les 8, mentre que Nakati començarà el seu torn un poc més tard. Però quan hi arriba, passen de les 9 i la cafeteria continua tancada.
Nakati pensa que Nana ha pogut dormir-se o ha tingut qualque problema i la telefona, però el seu mòbil no fa senyal. Després telefona al seu al·lot, Naurelio. El jove li diu que fa més de 2 hores que Nana ha sortit de casa i que hauria tingut temps suficient com per obrir a l'hora prevista. A més, li explica que com Nana havia tingut un cop amb el cotxe divendres i l'havia hagut de deixar al taller, aquell dia havia agafat el seu, un Audi A4 negre. Que el telèfon de Nana estigui apagat i ningú en sàpiga res el preocupa i el jove decideix sortir també cap a Palma.
I els estranyava molt perquè era una persona bé, que complia sempre, que arribava a la seva hora a la seva feina i bé, tenia molta por que li hagués passat algo perquè mai havia ni desaparegut ni havia fet cap tonteria.
Acabam de sentir el periodista Benji Palau. Tot i que d'aquest cas, la premsa se n'assabenta un poc més tard. Abans, Naurelio arriba a Palma i es troba amb Nakati. El primer que pensen és anar a mirar si el cotxe de Nana és al pàrquing que té llogat al carrer de Jeroni Pou. Hem dit que som a la Gerreria i al barri, tots ho sabem, sempre és molt difícil aparcar. Quan la parella hi arriba, comproven que el vehicle no és a la seva plaça i s'inquieten encara més. De forma gairebé compulsiva comencen a telefonar a amics, coneguts i fins i tot a hospitals, perquè Nana podria haver patit un accident de trànsit de camí a Palma, però ningú té notícies de la jove. Nakati i n'Aurelio es dirigeixen a la comissaria de la Policia Nacional per a presentar-hi una denúncia. Però com que la parella viu a Llucmajor i és el darrer lloc on han vist Nana, el cas passa a la Guàrdia Civil. El primer que fan els investigadors és un retrat complet d'Anna Nicolai per a veure si troben qualque pista que expliqui la seva desaparició. Un retrat que ens detalla el llavors cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil, Bartolomé de l'Amor.
Pues era una chica rumana, había trabajado en diversos sitios, también había trabajado en el Club Náutico del Arenal con anterioridad y bueno, tenía una relación con un camarero que trabajaba de cocinero en un restaurante también cercano al Club Náutico del Arenal, ¿no? Pues una chica normal, trabajadora y bueno, pues no, en ese sentido no, pues lógicamente pues no había ninguna cosa extraordinaria, ¿no?
Nana té 25 anys i és originària de la ciutat romanesa de Timisoara, tot i que fa uns 7 anys que viu a Mallorca. A l'illa hi resideixen també 9 dels seus 11 germans, mentre que la resta continua a Romania amb els seus pares.
Toda su familia estaba, o casi toda su familia, a nivel de hermanos sobre todo, estaban en Mallorca. Yo ya conocía, pero por otras circunstancias, al hermano precisamente. Era un buen maestro de obras, tenía una empresa de construcción.
Nana viu amb el seu al·lot i el fill d'aquest en un apartament de l'urbanització de les Palmeres de Llucmajor. I des de fa molt de temps treballa al sector de la restauració. Els seus amics i familiars la descriuen com una jove prudent, sensata i molt responsable, que no té problemes amb ningú.
De fet, així parlava d'ella Nimma, una jove que va ser companya seva de feina durant uns anys.
Ana era una chica muy simpática, muy, muy, muy trabajadora, siempre estaba pendiente de todos. Muy buena chica, muy, muy buena. Yo trabajé con ella en un restaurante mucho tiempo. Y la verdad, muy buena compañera.
Nakati i n'Aurelio insisteixen que Nana és molt responsable i no faltaria la feina així com així, i que tampoc desapareixeria sense avisar. Però tractant-se d'un adulte i sense tenir cap pista sobre el seu parador, els investigadors no poden descartar inicialment que es tracti d'una desaparició voluntària.
Puede ser que a lo mejor inmediatamente aparezcan circunstancias en las que se determine ya inmediatamente que ha sido una desaparición que se llama forzada o forzosa, ¿no? Pero indudablemente circunstancias muy, muy normales, pues bueno, pues claro que se tiene que contemplar que ha habido una desaparición voluntaria. El caso de Ana Nicolai, claro que contemplamos una desaparición voluntaria, porque para los investigadores cualquier persona que está sujeta a una incidencia pues es una desconocida, y entonces una de las primeras cosas que tiene que hacer el investigador es conocer a esa persona y ver qué circunstancias concurren en su vida.
L'entorn de Nana, però, està convençut que no és així. De fet, un dels seus germans afirma que la nit anterior havia donat a la jove un bitllet de 500 euros per a comprar un passatge d'avió a Romania i planteja que tal vegada hi hagi hagut un robatori. D'aquest bitllet se'n tornarà a parlar més endavant. A més, Nakati i n'Aurelio expliquen als agents que han anat al pàrquing del carrer de Jeroni Pou, on ell aparcava sempre, i han comprovat que el seu cotxe no hi és. I aquesta dada serveix a la Guàrdia Civil per a començar a estirar el fil. I el que troben resulta encara més intrigant.
Se comprueba que ella llega al aparcamiento mediante una cámara que obtuvimos unas imágenes no de mucha calidad, pero sabemos que ha llegado a Palma. Y después se comprueba que sale. Claro, lo que no se ve exactamente son los ocupantes, ¿no?
Que varen comprovar que havia arribat a les 7:30 del matí allà amb el seu cotxe, que era l'hora que ja arribava per entrar a fer feina. El que passa que després ja no havia arribat en el bar. Per tant, se sabia que havia desaparegut en aquell lapse de temps, però que havia arribat al pàrquing.
Aquestes dues dades, que el cotxe hagi entrat i sortit del pàrquing i, com ha dit en Benji, que ella no hagi arribat al bar, sumades al perfil de Nana, resulten suficientment preocupants com perquè la Guàrdia Civil replantegi la seva recerca.
De seguida vam veure que la desaparició era una desaparició preocupant o inquietant, perquè no era un perfil de dona, jo que sé, que tingués també algun trastorn o algun tipus de malaltia o una depressió, sinó que era una persona molt normal, una jove amb la seva vida, una vida estable, amb una parella, i que li anaven molt bé les coses.
El telèfon d'Anna Nicolai continua apagat, i ara per ara l'únic element que tenen per a aportar qualque pista és l'Audi A4 negre propietat de n'Aurelio, que ell ha agafat avui matí perquè el seu cotxe era al taller. Els investigadors posen en alerta les diferents unitats de la Guàrdia Civil, entre les quals la de trànsit, i unes quantes hores més tard arriba un primer avís.
Llavors també va haver un conductor per la zona de Santa Maria del Camí que va veure aquell cotxe, va passar inclús el número de la matrícula, que anava conduint de forma temerària.
L'avís es produeix cap a les 2:30 a la carretera Vella d'Inca, entre les localitats de Santa Maria i Consell. Un conductor telefona a l'emissora central operativa de la Guàrdia Civil per a denunciar que un Audi A4 de color negre va fent ziga-zagues i avançaments il·legals i que està posant en risc els altres conductors. L'home facilita les dades de la matrícula, però diu que no ha aconseguit veure qui conduïa perquè semblava com si no hi hagués ningú al volant.
Quedeu-vos amb aquesta darrera dada, perquè serà una peça fonamental en aquest trencaclosques. El denunciant no aconsegueix veure ningú al volant. L'avís demostra que el cotxe encara circula. De fet, hi ha altres testimonis que se'l troben a diferents punts, però ja en parlarem més endavant, perquè aquesta informació no arriba a temps a la Guàrdia Civil. Com dèiem al començament, aquest cas té dos greus incidents. El primer és el de la desaparició d'Anna Nicolai. Un compte enrere que arriba al seu punt final d'avés les 8:30 del vespre amb una notícia espantosa.
Al vespre ens arriba una informació de que els bombers han hagut d'actuar en un incendi d'un cotxe al camí de Samarador, a Muro.
Efectivament, el camí de Samarador es troba en un desviament de la carretera que va de Muro a Can Picafort i s'allarga uns 200 metres abans d'endinsar-se els terrenys i les llacunes de l'Albufera. La zona està bastant allunyada i no hi passa gaire gent. De fet, als voltants hi ha només camp amb algunes cases aïllades. Una parella que conduïa pel camí ha alertat el servei d'emergències de l'112 perquè ha vist un cotxe en flames. Fins al lloc es traslladen bombers del Parc d'Alcúdia, així com agents de la policia local de Muro i de la Guàrdia Civil.
Segurament són aquests darrers els qui abans es temen que el que tenen davant no és només l'incendi accidental d'un vehicle. Primer de tot, quan veuen el model del cotxe i després pel que troben al seu interior.
Curiosament, a dins del cotxe, quan ja han extingit l'incendi, en el maletero troben el cos, el cadàver d'una persona. Per l'estat que estava el cadàver no se sabia que fos Anna Nicolai, però clar, ja se sabia que era un Audi A4 i la víctima havia sortit de casa amb aquest Audi A4 de la seva parella. Per tant, tots sospitàvem que seria l'Anna Nicolai.
A Bartolomé de l'Amor, el cap d'homicidis, el telèfon li sona enmig d'un interrogatori per a veure si trobava qualque pista més del parador d'Anna Nicolai. I podríem dir que l'ànima li cau als peus, perquè, com dèiem, no l'han trobada a temps.
Nos avisan de que efectivamente ha aparecido un coche quemado y que hay un cadáver dentro. Ya inmediatamente me desplazo al lugar. Yo recuerdo que llego con todo el grupo mío de homicidios y el laboratorio de criminalística. Llegan primero el equipo de policía judicial que hay en la zona y ya pues me hago cargo allí y ya se confirma, lógicamente, que es Anna Nicolai. Acude su hermano, recuerdo aquel camino y lógicamente el reloj que lleva ella y ya no hay ninguna duda que Anna Nicolai es el cadáver que hay en la maleta del coche.
Com ha explicat el comandant, un germà de Nana arriba tot d'un al camí de Samarador i reconeix un rellotge de polsera de la seva germana. Tothom està convençut que el cadàver calcinat és el d'Anna Nicolai, però caldrà esperar les anàlisis d'ADN per a confirmar-ho. L'Audi està tan cremat que el sostre s'ha enfonsat i la pintura ha desaparegut per complet, fins al punt que sembla de color blanc. Però hi ha dues coses que d'entrada sorprenen un poc els investigadors. La primera, que el cos té algunes parts molt més cremades que d'altres, malgrat que estava tancat al maleter. La segona, que una de les rodes és més petita i diferent a la resta. Un punt que també sorprèn Aurelio, el seu propietari, perquè el cotxe no estava així avui matí quan Nana se l'han enduit. Els agents prenen nota d'aquests dos aspectes, a més de recollir tot un seguit de possibles proves al lloc dels fets.
Els investigadors realitzen un complet reportatge fotogràfic de l'escena del crim i recullen cendres per si poden aportar més informació sobre com s'ha produït l'incendi, així com tot un seguit d'objectes que inclouen diverses botelles, restes de cigars i una llauna de cervesa, a la qual localitzen una empremta.
Cuando sucede un hecho de esta naturaleza y se acordonó en la zona, lógicamente nuestro laboratorio hizo, aparte de un informe fotográfico detalladísimo de todas las circunstancias que concurrían, en el escenario del crimen recogió un montón de cosas. Se recogieron las cenizas, se recogieron parte de las cenizas, se recogió caja de cigarrillos, se recogieron unas botellas, un par de botellas, entre otras cosas. Allí hubo una cerveza con una huella del supuesto autor.
Mentre les restes s'envien al laboratori, el cadàver arriba també a l'Institut de Medicina Legal per a fer-li l'autòpsia. Gairebé tothom té clar que es tracta d'una mort violenta, però el resultat de l'examen forense revela dues dades claus per a fer avançar la investigació.
Se pudo determinar la causa de la muerte, que muchas veces es difícil establecer si eso es causa o es consecuencia, es decir, si ya había fallecido la persona anteriormente a la carbonización o ha muerto como consecuencia de esa propia carbonización. Entonces ahí hay un elemento importantísimo que es el estudio de todo el árbol respiratorio, de los pulmones, de la tráquea, de los bronquios, y en este caso se determinó que existían elementos derivados de la combustión en el árbol respiratorio de la víctima y que, por tanto, permanecía viva, respiró en el foco del incendio y, por tanto, murió como consecuencia de él.
Com ha detallat el forense Javier Alarcón, la primera dada clau és la constatació que Anna Nicolai morí com a conseqüència de l'incendi. Els forenses han constatat evidències que la jove encara respirava quan començà el foc, com proven les partícules de sutge trobades a la tràquea. La segona dada important que s'extreu de l'autòpsia és que al cos també s'hi han localitzat restes d'heroïna.
I se pudo saber també que tenia un derivado opiáceo, concretament heroïna, diacetilmorfina, en la bilis, en su vesícula biliar.
Els amics i familiars d'Anna Nicolai neguen que la jove fos consumidora de qualsevol tipus de droga i els investigadors comencen a sospitar que el seu assassí les hi va administrar per sedar-la. Un assassí que ja descarten que sigui de l'entorn de la víctima. I aquesta dada és precisament la que posa en marxa el segon compte enrere del cas, perquè a Mallorca hi ha un assassí que ha fuit i ningú sap encara qui és.
De fet, va commocionar bastant a l'illa perquè sabien que hi havia un assassí que havia fugit i no l'havien trobat.
El dimarts, dia 20, la fotografia de l'Audi A4 calcinat surt a la portada de tots els diaris i els informatius de televisió. La lògica agitació que provoca el cas comença a escampar-se per tot Mallorca. A la comandància de la Guàrdia Civil, el cas d'Anna Nicolai ha passat oficialment de ser una desaparició a un assassinat. Però la realitat és que no tenen ni idea de qui hi pot estar darrere. Aquell vespre, però, sona el telèfon al quarter. L'home que telefona no revela la seva identitat, però dona una informació que, tot i ser confosa, ho capgira tot.
Nosotros recibimos una llamada que fue determinante. Y no la hace a nosotros, la hace al 062, que es el servicio de emergencia de la Guardia Civil, ¿no? Fueron unas declaraciones un poco así confusa, dice, no, lo que ha hecho el peque, que dice que se la ha cargado y tal.
El comandant de l'Amor, efectivament, el missatge li arriba a través dels seus companys del 062. Les dades, ho repetim, són confuses, tot i que això del peque se la ha cargado és prou eloquent. A l'avís surt un número de telèfon al qual telefona de forma insistent perquè, inicialment, ningú contesta.
Yo llamé al teléfono que había quedado grabado casi 4 veces y no me lo cogía. O sea que el testigo inicialmente sí quiso colaborar, pero después debió pensárselo y no quería, porque no se identificó. Lo que pasa es que sí quedó grabado el teléfono, ¿no? Pero al final, bueno, para resumir, efectivamente ya hablamos con él y ya inmediatamente dio su nombre.
L'home finalment s'identifica com un treballador del Centre d'Inserció Social de Palma, un establiment penitenciari escrit a la presó de Palma on compleixen la seva pena els presoners que es troben en tercer grau i on també es fa el seguiment de les persones condemnades a altres mesures que no són la privació de llibertat. Durant la seva conversa amb el comandant, el treballador, a més, posa un nom sobre la taula, Alejandro de Abarca.
Quan la Guàrdia Civil cerca aquest nom als seus arxius, els resultats són aclaparadors.
Era un home d'uns 32, 33 anys, un delinqüent reincident. Sempre havia passat els 10 darrers anys de la seva vida a presó. L'havien condemnat per una decena de delictes i la majoria eren per robatoris amb violència. De petit, de menor, també era delinqüent, o sigui, tota la vida ha delinquit.
Alejandro de Abarca va néixer 1978 a Terrassa, ciutat on va començar la seva trajectòria criminal abans de complir la majoria d'edat. Segons publicà el Diario de Mallorca, amb 17 anys havia estat detingut per violació de domicili. L'any 2000, ja a Mallorca, havia estat arrestat i condemnat per entrar a robar un hotel de l'Arenal enfilant-se per la façana de l'edifici. El 2002 tornà als calabossos per conduir un cotxe sense tenir carnet. Ja el 2007, a Can Picafort intentà prendre-li la bossa de mà a una dona, que resistí i a la qual acabà agredint amb un cinturó diverses vegades. Al fitxer de la Policia Nacional hi figuren també 8 delictes més, dels quals el més greu és una detenció per una suposada agressió sexual.
Si us recordeu, l'home que ha telefonat és treballador del CIS i coneix Alejandro de Abarca. La raó és que de Abarca és un intern del Centre d'Inserció Social perquè li falta poc per a complir la seva pena i ha passat al tercer grau.
Estava cumpliendo los últimos meses de una condena anterior por robo con violencia y salía de permiso del CIS, del Centro de Inserción Social, que suele ser el lugar donde pues, los penados culminan el proceso ya para su reinserción en libertad, ¿no?
En aquell moment era un pres en tercer grau i justament aquell cap de setmana havia gaudit d'un permís penitenciari i no va tornar.
Com ha explicat Benji Palau, n'Alejandro sortí del CIS el divendres 16 de juliol amb un permís de cap de setmana. El jove havia de tornar al centre a primera hora del dilluns dia de nou, justament quan desaparegué Anna Nicolai, però no l'havien tornat a veure.
Si el CIS havia alertat o no d'aquesta absència és un tema que tractarem més endavant. Però el cas és que del fitxer de la Guàrdia Civil, a més del currículum criminal d'Alejandro de Abarca, els investigadors no obtenen la seva fotografia. I amb aquesta tornen a la cafeteria Socors 23 per a veure si a les companyes de Nana aquest home els sona de res.
Cuando le mostramos las fotos a las compañeras de trabajo de Ana Nicolau, dijeron, ah, este individuo lo conocemos, vino aquí a tomarse cervezas. Efectivamente, le dijo que era muy guapa porque no lo comentó a Ana y tal. O sea que él ya la tenía desgraciadamente fijada como víctima, indudablemente, ¿no?
Els agents comparen l'historial de permisos del sospitós amb la data de la visita que recorden les treballadores de la cafeteria i tot acaba de quadrar. Si ho recordeu, a les càmeres del carrer de Jeroni Pou, que ha comprovat la Guàrdia Civil, es veia com l'Audi A4 entrava i sortia del pàrquing. Els investigadors encara no saben qui el conduïa, però sospiten que va ser precisament en aquell aparcament on víctima i agressor es trobaren.
Primero en un permiso quedó encelado y la fijó como víctima, tristemente. Y en un segundo permiso pues la esperó en el parking, en que sabía dónde dejaba su vehículo, la debió estar siguiendo y ahí es donde se abalanzó sobre ella y ya la saca atada o secuestrada o amordazada o golpeada, ¿no?
El dijous 22 de juliol han passat 3 dies de l'assassinat d'Anna Nicolai i la Guàrdia Civil té el nom d'un sospitós. El compte enrere per a trobar-lo, ja ho hem dit, està en marxa, però ningú té ni idea del seu parador. És aquí on entra en joc un altre dels elements més importants d'aquest cas, la col·laboració ciutadana. Perquè, com passa a les pel·lícules, els agents difonen la fotografia d'Alejandro de Abarca per tot arreu.
Yo hablé con la juez y inmediatamente difundimos toda la fotografía del individuo, ¿no? Porque, lógicamente, aunque se puede salir de muchas formas de la isla, pero ya no se puede salir como en la península, coger un coche y coger una carretera, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa ventaja. Y mi opinión es que cuando ya en unas circunstancias similares es que se difunda de inmediato la fotografía, ¿no? No está detenido y lógicamente pues lo pueden ver en muchos sitios. Quien lo vea era para mí lo menos importante, ¿no? Lo más importante era ya detenerlo porque no teníamos duda alguna de que él era el autor de este crimen, está claro.
El divendres 23 la imatge es publica als diaris juntament amb la pregunta «Ha vist vostè aquest home?». Recordeu que a la telefonada anònima al 062 s'havien referit a ell com «El Peque?». Idò, la descripció que acompanya la fotografia diu que du el cap rapat, té tatuatges als braços i fa 1,5 metres d'alçada. Una dada que es repetirà sovint durant la investigació. A la zona de l'antic barri xinès, que freqüentava durant els seus permisos, el coneixen a més com El Enano. Per als investigadors tot encaixa. La baixa estatura de l'individu és la raó per la qual ni les càmeres del carrer de Jeroni Pou ni el conductor que denuncià l'Audi A4 a Santa Maria aconseguiren veure qui hi havia al volant.
I jo crec que gairebé tota la ciutadania de Mallorca sabia el que havia passat, sabia que hi havia un assassí perillós, que estava fugit, i sabien les seves característiques físiques, que era molt fàcil identificar-lo, perquè se tractava d'un home que era molt baixet, d'un metre i mig d'altura, però fort, de complexió molt forta, i amb el cabell rapat, i cridava molt l'atenció. O sigui, era una persona molt fàcil d'identificar.
La idea, òbviament, és bona, però l'aparició del seu rostre als informatius i el fet que no es tinguin notícies sobre el seu parador disparen la psicosi a tot Mallorca. Així ho explicaven els companys dels Telenotícies d'Ivetres Televisió.
Tots els cossos i forces de seguretat de Mallorca cerquen en aquests moments Alejandro de Albarca. Té 32 anys i és el principal sospitós de la desaparició de la jove Anna Nicolai. De Albarca té antecedents per abusos sexuals i dilluns passat no va tornar al centre de reinserció social on compleix condemna. La Guàrdia Civil ha facilitat ja la fotografia del sospitós a totes les unitats de policia, també a l'aeroport i als ports, per evitar que fugi. Creuen que encara és a Mallorca.
La difusió de la fotografia d'Alejandro de Albarca no estorba massa a donar fruits, perquè tot d'una arriben els primers testimonis que asseguren haver-lo vist. El problema és que el varen veure fa 5 dies, justament el dilluns 19, abans que presumptament acabés amb la vida d'Anna Nicolai, i no tenen cap pista sobre el seu parador actual.
El primer testimoni és un veí de Muro que assegura que devers les 10 del matí del dilluns va veure Alejandro de Albarca amb l'Audi A4 al mateix camí de Samarador on el cotxe apareixia cremat hores més tard. Diverses persones el localitzen al migdia al poblat de Sombanya, on el sospitós demanà on podia comprar heroïna, però ningú va veure Anna Nicolai. Poc més tard, dues persones afirmaren haver vist el cotxe aparcat damunt la vorera davant un bar de la Porta de Sant Antoni, devés les 3:30 de l'hora baixa. Mentre el sospitós entrava al local, els testimonis varen veure que al seient de darrere hi havia una jove que demanava ajuda.
Una prostituta de la zona de la Porta de Sant Antoni, que a primeres hores de la tarda va veure una noia tancada en un cotxe, en un Audi A4, asseguda a la part de darrere del vehicle, amb una bicicleta al damunt, i que demanava ajuda. I era com si estigués, va explicar que era com si estigués lligada. I demanava ajuda fent gestos com amb les mans o amb els ulls, demanant ajuda, i que ella va intentar, aquest testimoni, va intentar posar-se en contacte uns minuts més tard amb la policia per explicar el que havia vist.
Aquesta dona no havia estat l'única en veure-la allà, sinó que un jove que era el mateix bar que Alejandro de Albarca s'acostà a l'Audi amb la sensació que a l'interior hi passava qualque cosa. Tal com ha descrit en Benji, el seient de darrere identificà Anna Nicolai atrapada davall una bicicleta. Així ho recordava aquest home temps després.
Al momento reaccionamos de mirar a ver de encontrar la policía. No había ningún coche patrulla y enseguidamente salió esta persona corriendo del bar, abrió la puerta del coche y salió disparado con el coche.
El següent testimoni que va veure el delinqüent està molt lligat a un dels punts que cridà l'atenció dels investigadors quan localitzaren l'Audi A4 calcinat. Si ho recordeu, el cotxe tenia una roda distinta a la resta. L'explicació la dona un mecànic de Lloret que va veure el sospitós l'hora baixa del mateix dilluns. No només això, sinó que afirma que li pagà amb un bitllet de 500 euros, el mateix que Anna Nicolai duia abans de desaparèixer.
També va anar a Alejandro de Albarca per la tarda a un taller de Lloret a canviar una roda que estava punxada, però clar, no van sospitar perquè l'únic que va dir que no podia obrir el maletero del cotxe.
Claro, nos dice que le pidió la llave maestra para abrir el... Pero parece que le puso pegas al abrir el maletero, ¿no? Entonces intuimos que a lo mejor incluso ella estaba en la parte trasera del coche, en el maletero, sedada.
El comandant de l'Amor sosté que Anna Nicolai segurament estava sedada, com provaven les restes d'heroïna trobades al seu cos. Descartat el fet que ella fos consumidora, tot apunta que Alejandro de Albarca va ser qui la droga. Una sospita que també acabarà per aclarir-se.
Paral·lelament, des del laboratori de la Guàrdia Civil arriben els resultats de l'anàlisi del vehicle que confirmen la presència d'accelerants a l'incendi de l'Audi A4, fonamentalment benzina. Això hi afegeixen els forenses. Explica que el cadàver presenti diferents graus de cremació, perquè sospiten que el combustible també es va tirar damunt del cos de la jove. Amb aquesta informació, els investigadors rastregen les benzineres de l'entorn del camí de Samarador, tractant de trobar possibles testimonis, fins que topen amb una treballadora que assegura haver atès els sospitós.
La encargada d'una gasolinera de la zona determina que efectivamente vino aquí un individuo que parecía un niño, de casi un metro escaso de estatura, y compró 5 litros de gasolina, ¿no?
Tot i que les càmeres de seguretat de la benzinera no funcionen i els agents no poden comprovar cap gravació, la dona afirma de forma taxativa que Alejandro de Abarca era l'home que comprà un barral de benzina. Igual de segur està el darrer testimoni que el va veure aquell dia, justament al camí de Samarador, just després d'incendiar el cotxe.
També hi ha un testimoni que del camí de Samarador, que quan ja va incendiar el cotxe va veure que sortia molt de fum, i es va creuar amb Alejandro de Abarca, que marxava en bicicleta i anava, diu que content, que somreia, i que se van creuar i se va despedir dient-li bones tardes.
A mí me extrañó, venía sonriendo, como feliz, y a mí me extrañó esta actitud de un sitio que está pasando algo.
Com dèiem, tots els testimonis afirmen haver vist Alejandro de Abarca el mateix dilluns del crim, però ningú ha donat pistes sobre el seu parador des de llavors. Els investigadors opten per centrar-se a esbrinar si té cap vincle amb Muro i la zona del camí de Samarador, un lloc al qual, segons els veïnats, ningú hi arriba de forma casual.
L'historial delictiu d'Alejandro de Abarca demostra que coneix molt bé la zona de Can Picafort i el port d'Alcúdia. Els agents esbrinen que té una caseta al camí de Trambús de Muro, una caseta que han registrat i que continuen vigilant per si Alejandro intenta tornar. A més, també descobreixen que un germanastre seu viu bastant a prop del lloc i l'arresten com a possible còmplice. Durant un interrogatori, el jove confessa que en Alejandro l'havia visitat pocs dies abans, però que desconeixia totalment que estigués implicat en un crim.
Ja l'hermano, lógicamente, pues... ya le tomamos declaración, ya supimos que había estado allí con el coche y había estado... El hermano no ve a Ana Nicolai.
El germanastre, com diu Bartolomé de l'Amor, assegura que no va veure Ana Nicolai, però sí l'Audi A4, per la qual cosa sospiten que podia estar ja amagada al maleter del cotxe. El jove queda en llibertat poc després, però amb la informació que proporciona, els investigadors localitzen una segona caseta situada a uns 2 quilòmetres del lloc on aparegué incendiat el cotxe i a la qual Alejandro de Abarca s'hauria pogut refugiar. De fet, durant el seu escorcoll, troben una motxilla, menjar i altres efectes que semblen indicar que el sospitós ha abandonat el lloc a correcuita. La troballa fa que la Guàrdia Civil concentri la recerca de l'assassí en aquesta zona de Mallorca.
Les forces de seguretat han intensificat en les darreres hores la recerca d'Alejandro de Abarca, el sospitós de l'assassinat de la jove romanesa Ana Nicolai. Els agents es centren sobretot a la zona nord de Mallorca, on s'ha vist de Abarca per darrera vegada.
Més d'un centenar de membres de la Guàrdia Civil i de les policies locals de la zona es dediquen en exclusiva a la recerca d'Alejandro de Abarca, en un dispositiu sense precedents. Els agents pentinen els camins de Muro, Can Picafort, el port d'Alcúdia i l'Albufera vestits de paisà per a no ser identificats pels sospitós i prevenir una possible emboscada. Durant els rastrejos, escorcollen també el vaixell d'un amic en un embarcament de Bonaire per si hagués pogut servir d'amagatall.
Mallorca sencera està vigilada. La Guàrdia Civil ha blindat també ports i aeroports per a evitar que Alejandro de Abarca pugui fugir. Tothom està alerta. Saben que tard o d'hora el sospitós sortirà del seu amagatall i apareixerà una nova pista o un nou testimoni. El que no esperaven és que aquest nou testimoni el situï a molts quilòmetres de distància, concretament a la Serra de Tramuntana.
Estava quasi, bueno, toda Mallorca absolutamente alertada, ¿no? De un crimen absolutamente... Y entonces una vecina de Buller pues ve a un individuo por la noche y lógicamente... pues está segura de que ese individuo que ha matado tal y que está buscando la Guardia Civil, ¿no? Y a la mañana siguiente en un torrente allí cercano a Buller, pues era una búsqueda absolutamente exhaustiva y tal, allí ya se le logra detener, ¿no?
Els agents bloquegen la zona durant tot el vespre fins que a les 7:15 del matí uns picapedrers veuen el fugitiu amagat de vora la depuradora de Selva. Finalment, com ha explicat el comandant de l'Amor, és detingut al torrent de Massanella al seu pas per Selva, que en aquesta època de l'any està completament sec. Així ho explicaven a IB3 Televisió.
La Guàrdia Civil ha detingut Alejandro de Abarca, el principal sospitós de la mort d'Anna Nicolai. L'han capturat a primera hora del matí, molt a prop de la depuradora de Selva. I anem en directe. Joan Jaume, bon dia. Com l'han detingut?
bon dia. I la detenció d'Alejandro de Abarca s'ha produït de bon dematí com d'ahir, de vers les 7 i mitja, en aquest tram del torrent de Massanella, just al seu pas pel municipi de Selva. El fugitiu està localitzat al penya-segat de Can Frontera, just a vora la depuradora d'aquest municipi. També ha estat diversos agents de la Guàrdia Civil els que han participat en aquesta detenció durant tota la nit i la matinada a les rodalies del poble de Buget, després que diverses persones assegurassin haver vist el presumpte assassí d'Anna Nicolai.
La detenció d'Alejandro de Abarca fa que a Mallorca tothom faci un alà, sobretot els habitants de Buja, que han vist el seu poble rodejat per les forces de seguretat durant tota la nit.
Al vespre ha estat un poc mogut, la gent un poc nerviosa, que passava, que no passava, però com que cercaven un poc per la zona del terreny, també el tema no estava dins la part urbana.
Molta policia, que hi havia 14 patrols i que hi havia... La meva filla va agafar el cotxe i se n'hi va anar en el pont de Can de Mianet i no la van deixar passar. Diu, hi ha una disposició de guàrdies civils.
Estic molt contenta que l'hagin agafat, almenys un està més tranquil, no?
Sens dubte, una de les veïnades que més ha agraït la detenció és n'Antònia, la dona que alertà la Guàrdia Civil després de veure'l al torrent de Buja quan anava a passejar els seus cans. Així ho explicava el seu fill a les càmeres d'Ivetres.
Mare, quan el va veure, que les cuses no tornaven darrere, se'n va darrere les cuses, i el sabó, ell, que no sé què dels de les cuses, no sé per dins el torrent, i els deia, hijos de puta, no veig els deien els cans, i que, clar, quan ara el va veure, diu, això és assassino, i aquell amo, si no va fer res, no ha d'arrencar a córrer. No és veritat.
El que segurament ni n'Antònia ni la resta de veïnats de Buja saben és que, a pesar que tothom tenia ben present la cara d'Alejandro de Abarca, en el moment de la detenció ell diu que no és l'home que es pensen. De fet, diu que el seu nom és Rubén Ros de Sant Pere i es presenta com un excursionista català.
I ell va tenir la sang freda de dir-se als guàrdies civils, d'identificar-se com una altra persona, va donar un altre nom i va dir que era un excursionista, que estava fent una excursió per allà per la serra, i anava amb una motxilla i amb una manta.
Òbviament, després d'una setmana de persecució, la Guàrdia Civil no té dubtes que l'home que acaben d'arrestar és Alejandro de Abarca, però li agafen les empremtes per allò de la confirmació oficial. El dimarts 27 de juliol, a la comandància de Palma comença l'interrogatori del sospitós que, continuant en la seva línia, també diu que no té res a veure amb el crim.
Alejandro de Abarca assegura als agents que el dilluns de 9 de juliol, el dia que desaparegué Anna Nicolai, ell no era a Palma sinó a la zona nord, entre Muro i Can Picafort. A més, el sospitós nega haver matat la jove i afegeix que ni la coneixia ni havia coincidit mai amb ella. L'únic que reconeix és haver comprat un barral de 5 litres de benzina, però simplement perquè el cotxe d'un amic s'havia quedat sense combustible. Quan els investigadors li demanen per què va fugir, de Abarca respon que sabia que el cercaven però que pensava que era perquè no havia tornat al CIS després del permís penitenciari.
Al quarter, els investigadors del grup d'homicidis s'esforcen a recopilar totes les proves que incriminen Alejandro de Abarca per a contradir la seva versió. La detenció ja és història. Ara hem d'aconseguir que el dia del judici sigui condemnat, afirma un dels màxims responsables del cas, segons recull el diari Última Hora. Però el sospitós continua insistint que és innocent i nega qualsevol implicació, una actitud en la qual el troba el forense Javier Alarcón, a qui demanen que avaluï el seu estat.
A través de la Guàrdia Civil se solicita al juez de guàrdia si yo puedo comparecer en las dependencias de la Guàrdia Civil y, de alguna manera, evaluar, explorar y, en todo caso, extraer algún tipo de muestra de este señor para evaluar si tiene algún tipo de lesión y, sobre todo, muy importante, determinar la posibilidad de que exista algún resto celular de ella en él que, de alguna manera, relacionara a estas dos personas.
La realitat és que ha passat més d'una setmana des del crim. Alejandro de Abarca ha pogut dutxar-se i desfer-se de qualsevol prova i, efectivament, els forenses no troben cap resta que el vinculi directament a Anna Nicolai. Però el que més sorprèn Javier Alarcón és la seva tranquil·litat absoluta.
Me encontré con un paciente absolutamente frío, un tipo educado, en la medida de sus posibilidades, dispuesto a dejar que cumpliera con mi trabajo, alegándome que no sabía de qué le estábamos hablando, de qué le hablaba la Guardia Civil cuando le estaba diciendo que él había estado implicado en la muerte y en la desaparición de esta mujer. Y esa fue un poco la situación, ¿no? Me pareció una persona, evidentemente ya en ese momento, descartar total y absolutamente la existencia de cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, porque lo podía hacer en ese mismo instante, aunque yo no informara sobre eso, ¿no? Es decir, una persona que no tenía ningún tipo de alteración psicopatológica, ni presentaba un síndrome de abstinencia, ni refería consumo de estupefacientes del tipo opiáceo, metadona.
El dimarts vespre, però, qualque cosa canvia. Alejandro de Abarca s'enfonsa i acaba declarant de nou. Ara sí, reconeixent els fets.
Nos llamó y nos dijo que sí, que iba a declarar y que efectivamente, pues, y empezó a, lógicamente, pues, a abrirse para nosotros una posibilidad de que declarara y que se declarara autor. Y así lo hizo en la declaración, ¿no? Creo recordar, si no me falla la memoria, que la primera pregunta que yo le hago como instructor, ¿mató usted a Ana Nicolau? Y él dice sí. I això consta en el atestado, ¿no? O sea, es que fue la primera pregunta que le hice.
En aquells moments, davant la Guàrdia Civil, va confessar parcialment els fets. Va explicar que, bé, que havia estat amb Nana Nicolai, que l'havia sorprès amb el cotxe, que l'havia segrestat o que l'havia retinguda, i també va confessar que li va estar injectant heroïna o administrant heroïna perquè callés i es calmés, que la va estar drogant. I va venir a deixar entreveure que havia mort degut a les dosis d'heroïna que li havia administrat.
El sospitós declara que saltant a Nicolai per l'esquena quan era el pàrquing del carrer de Jeroni Pou per a robar-li i agafar-li el cotxe per anar a comprar droga. Segons el seu relat, li pegà un cop al cap, li fermà les mans amb una corda que trobà al maleter del mateix vehicle i li tapà la boca amb un pedaç. Després la ficà al maleter de l'Audi A4 i conduí fins al poblat de Sombanya, on comprà 5 grams d'heroïna. De Abarca assegura que, a més, consumia speed i que per això estava molt nerviós. Després va fer diversos viatges fins a Palma abans d'incendiar el cotxe, segons ell, per eliminar qualsevol prova. Com ha explicat el periodista Benji Palau, també confessa que injectà diverses dosis d'heroïna a Nicolai, fins al punt que assumeix que va ser el que la va matar, tot i que l'autòpsia confirmà que encara era viva quan calà foc al vehicle.
Segons el seu relat, Alejandro de Abarca primer segrestà Ana Nicolai perquè, si l'hagués deixada lliure, l'hauria denunciat i l'haurien identificat fàcilment per la seva particular alçada. Després, cremà el cotxe amb ella a dins per a fer desaparèixer qualsevol prova. Tot això per poc més de 500 euros. El dimecres 28 de juliol, l'assassí confés és traslladat al jutjat d'instrucció d'Inca perquè declari. Després d'una setmana de tenir atemorida i indignada tot Mallorca a causa de la seva fuita i la seva posterior confessió, els ànims a les portes del jutjat estan bastant encesos. Així el rebien el mig centenar de persones que es congregaren a la seva arribada. A les portes del jutjat, però, espera una altra sorpresa, perquè el llavors fiscal en cap de les Balears, Bartomeu Barceló, anuncia que representarà el Ministeri Públic en el cas, atesa la seva rellevància social, tal com explicava els companys d'Ivetres.
Ha producido y está produciendo, y basta ver la concurrencia de la gente que hay aquí, una alarma social, ha perturbado la paz de esta isla y creo que es una obligación mía asumir este tipo de asuntos como fiscal superior de esta comunidad autónoma.
Durant la seva declaració davant la jutgessa, de Abarca ratifica la seva confessió, tot i que el seu relat encara presenta algunes llacunes. Per això es decideix fer una primera reconstrucció dels fets que confirmi exactament tot el que passà aquell 19 de juliol.
El mateix dimecres, una comissió judicial es desplaça a una zona entre Can Picafort i Muro per a reconstruir-hi les darreres hores d'Anna Nicolai. De Abarca repeteix que atacà la jove perquè necessitava un cotxe i doblés per anar a Sombanya, però ara nega haver-hi emprat la violència, sinó que simplement l'amenaçà verbalment perquè es ficàs a l'Audi A4. Quan la càmera d'una sucursal bancària detectà el vehicle sortint del pàrquing, era ell qui conduïa. La primera aturada va ser a Sombanya, abans que a les 10 del matí, com havien assenyalat els testimonis, n'Alejandro Ribas Amuro amb la jove ja segrestada. Al migdia s'aturà en un bar de la mateixa localitat a fer una cervesa i després va tornar a Palma, on Nana va ser vista a la porta de Sant Antoni per diverses persones. D'hora baixa, la punxada d'una roda el va fer aturar-se en un taller de Lloret. En aquell moment assegura que Nana no anava al maleter, sinó que l'havia deixada fermada a un arbre, a prop de la depuradora de Can Picafort.
Da la versión de que la tiene atada en un bosque, que nos llevó a dos sitios distintos y ahí no encontramos... El laboratorio hizo pues dos inspecciones oculares en dos sitios distintos donde nos iba llevando. una cerca de una depuradora, otra en otro sitio, en otra zona de parejas. Ahí no encontramos ningún indicio de que hubiera estado ahí.
Com ha explicat el comandant de l'Amor, en aquests dos paratges no hi troben cap prova que Anna Nicolai hagués estat fermada un arbre. Però el que sí tenen els investigadors, a més de la confessió mateixa de l'assassí i dels nombrosos testimonis, són les seves empremtes en una llauna de cervesa trobada al lloc on aparegué incendiat l'Audi A4. Són unes proves que els situen de forma indiscutible al lloc dels fets. I amb tot això, quan De Abarca torna al jutjat d'Inca després de la reconstrucció, ja en surt només per entrar directament al centre penitenciari.
La jutgessa decreta presó incondicional per a De Abarca per a 5 delictes: assassinat, detenció il·legal, robatori, conducció temerària i trencament de condemna després de no tornar al centre d'inserció social quan es beneficiava del seu permís de cap de setmana. A més, se'l considera també autor d'un altre delicte contra la seguretat vial, ja que, malgrat tots els recorreguts que havia fet amb l'Audi A4, no té carnet de conduir.
L'assassí confés, com dèiem, ingressa al centre penitenciari de Palma, però les autoritats tenen por de les represàlies d'altres interns per la commoció i la psicosi que ha arribat a provocar. Així que durant 2 anys, De Abarca peregrina per diferents presons a l'espera de judici.
En Alejandro De Abarca el van haver d'anar canviant de presó, durant la instrucció va estar a Castelló per motius de seguretat, per garantir la seva integritat física, perquè el fet de que fos un pres en tercer grau de permís, que no va tornar al centre d'inserció social i va cometre l'assassinat, els presos estaven molt afectats i, clar, se pensaven que li podien pegar una pallissa o alguna cosa, i per això el traslladaven per garantir la seva seguretat.
Aquest punt, el fet que De Abarca hagi comès el crim estant de permís penitenciari, és una qüestió que ha indignat i molt tota la societat mallorquina i que, de fet, acabarà tenint les seves conseqüències. Però abans d'això, anem al 10 de novembre de 2013. Han passat més de 3 anys de l'assassinat d'Anna Nicolai i a l'Audiència Provincial és a punt de començar el judici pel seu cas.
Alejandro De Abarca, de mal nom el Nan, serà jutjat demà a l'Audiència de Palma i amb un jurat popular per l'assassinat de la jove romanesa Anna Nicolai, de 25 anys. El cadàver de la víctima va ser trobat calcinat al maletà del seu cotxe el juliol de 2010 al camí de Sant Maredó de Muro. 7 dies més tard, De Abarca va ser detingut i confessar els fets. La Fiscalia demana per a ell penes que sumen 31 anys i mig de presó. Els dos advocats de l'acusació particular en demanen 47 i 50 anys.
No és estrany que, després de tot el que hem sentit fins ara, diguem que la vista comença enmig d'una enorme expectació. Una expectació que, això no obstant, no espera el gir que Alejandro De Abarca és a punt de donar a la història. Quan declara la seva versió, no només no té res a veure amb el que havia dit fins ara, sinó que és literalment increïble.
Quan va arribar el dia del judici, de forma sorpresiva, va explicar una pel·lícula. En Alejandro De Abarca va donar una versió totalment incoherent, inverosímil. Va explicar que Anna Nicolai i ell tenien una relació de novis, que eren nuvis, que havien quedat aquell dia, que ell li havia demanat el cotxe perquè havia de fer una sèrie d'encàrrecs i que Anna Nicolai li havia deixat el cotxe.
Així ho explica el mateix De Abarca a preguntes del seu advocat.
Empecemos a hace unos meses una relación como de novios y expliqué a Lana que necesitaba que me hiciera un favor y me dijo que sí, que sin ningún problema, que si lo hacíamos todo muy temprano, pues me dejaba el coche y así lo hicimos.
Segons aquesta nova versió, De Abarca li demanà a Anna Nicolai l'Audi A4 perquè havia de fer diverses gestions. De fet, afirma que ell anava a un bar de Can Picafort i també a cal mateix Alejandro mentre ell feia unes comandes en algunes localitats com Manacor i també el poblat de Sombanya. L'acusat assegura que Nana també fumava heroïna i que, de fet, durant el dia de nou en varen consumir junts. Reconeix que havia consumit des de la seva sortida del CIS i que per això el dia dels fets anava molt drogat fins al punt que tingué un accident i punxà una roda del cotxe. Anna Nicolai en diu que anava tombada al seient de darrere del cotxe i que, fins i tot, entrà amb ell a diversos bars abans de tornar al camí de Sant Maredó a darrera hora del dia.
Com podeu imaginar, el testimoni d'Alejandro De Abarca, que arriba a dir que per a ells l'heroïna era com el Colacao, no només deixa atònits tots els assistents, sinó que indigna completament els familiars de la jove que són presents a la sala. I també el seu advocat, Antoni Montserrat, que ho recordava així.
Declaró de una forma absolutament inverosímil. y además no tenía ni pies ni cabeza. Manifestó que hacía 9 meses habían sido pareja él y Ana Nicolai, que le dejó el coche, que estuvieron todo el fin de semana drogándose. Un relato fantástico, absolutamente.
En un moment donat, segons la seva versió, es traslladaren fins a una benzinera per a comprar benzina amb la qual poder posar en marxa l'alternador de la caseta on es refugiaven. A darrera hora del dilluns, tornaren al cotxe i es dirigiren al camí de Samarador per a continuar consumint.
Después dice que se despiertan, que se van a refrescar y que va al camí de Samarador también a consumir. Y que él pasa al asiento de delante para preparar una dosis, no sé cómo lo llamó, si una plata o algo así. Y que ella parece ser quedó en la parte de atrás.
A partir d'aquí comença la part més rocambolesca del seu relat, que és l'explicació de com es produí l'incendi al cotxe. Un incendi que relaciona amb un accident amb un encenedor Zippo.
De repente pegó un estallido, el cazo no sé para dónde se me fue, el Zippo se me fue para otro lado y eso fue una llamadada que yo mismo me quedé flipado.
¿Y usted se fue? ¿Después de la explosión se fue?
Sí, al rato cogí y me fui.
¿En bici?
Pues no sé, su señoría, cómo me fui porque no me acuerdo.
L'acusat afirma que Nana no pogué demanar ajuda perquè també estava molt drogada, però no va saber que era morta fins que no va llegir les notícies de l'endemà. De Abarca assegura que li va caure el món damunt quan va descobrir que Nana no havia pogut sortir del cotxe i que no desitjava això ni al seu pitjor enemic. Quan l'insisteixen si no havia estat ell qui incendià el vehicle, l'acusat s'encara amb els interrogadors.
S'enfadó preguntándolo a los interrogadores, no recuerdo si era el fiscal o si en este caso era yo, s'enfadó como diciendo ¿cómo pueden ustedes pensar que yo he matado a esta chica?
El judici, però, continua. I el dimarts 12 de novembre, com afirma en Benji, una quinzena de testimonis tomben el relat surrealista de l'acusat.
Tots els testimonis van desmuntar la seva versió, però d'una forma, vamos, sense cap dubte. Des de la gent que coneixien en Nicolai, que van explicar que no tenia cap relació amb aquest senyor, que només que uns dies abans havia visitat el seu bar i que li havia fet una pregunta sobre si tenia nòvio, com si ell s'hagués encapritxat amb ella i que li havia dit que era molt guapa, però ella no li va fer cas, i després que mai s'havia drogat ni havia pres cap substància.
Entre els testimonis declaren també totes les persones que es trobaren amb l'acusat tant el fatídic dilluns dia 19 com durant la seva fuita. Amb les seves declaracions reconstrueixen el recorregut que De Abarca seguia aquells dies i asseguren que ningú va veure Anna Nicolai ni als bars ni amb ell, com ha declarat, llevat de les persones que la varen veure atrapada al cotxe davall una bicicleta a la porta de Sant Antoni.
A través de testificales principalmente se puede establecer una secuencia. Por la mañana se le ve conduciendo de forma temeraria, a las 3 de la tarde en la puerta de San Antonio, porque parece ser que este señor, pues como si no pasase nada, estuvo todo el día y le vieron varias personas pues paseando de lado a lado a Ana Nicolai mientras sufría y como si nada.
El dimecres 13 de novembre és el torn dels experts. Els primers que declaren són els pèrits que analitzaren l'àudio A4 i que també desmunten la versió de l'acusat.
Els investigadors i els pèrits van demostrar que l'incendi mai havia estat accidental, sinó que va ser un incendi intencionat, perquè van descobrir rastres de combustible i van constatar que en Alejandro de Abarca havia impregnat o havia llançat benzina, combustible, tant en el cotxe com en el cos de Nana Nicolai.
Entre els experts declaren també els forenses que practicaren l'examen psiquiàtric al mateix Alejandro de Abarca i que insisteixen que era plenament conscient, no només del que feia, sinó de les seves conseqüències.
Els metges tots van ser molt clars, van dir que en Alejandro de Abarca no tenia cap malaltia, l'únic que tenia era un trastorn de personalitat antisocial i una psicopatia. El van definir com una persona, com un psicòpata, i van dir que això no és una malaltia, sinó que és una forma de ser que fa patir a la més gent i ell també pateix. El van definir com un antisocial, una persona sense escrúpols, sense sentiments, una persona molt freda, distanciada dels fets, una persona que mai mostra la seva afectivitat. També ell van dir que tenia trets neuròtics quan tractaven amb ell el tema de la seva mida, perquè ell mesura 1,5 metres d'altura i és molt baixet, i que això no ho duia bé, com si fos un complex que ell tenia.
Però, sens dubte, un dels retrats més contundents sobre l'acusat el va fer el fiscal en cap Bartomeu Barceló durant el seu al·legat final. Un retrat que han pogut dramatitzar gràcies a la premsa.
És un dels judicis en què ha intervingut on hi ha més proves contra l'acusat. Ha estat mentint en tot allò que ha dit a la vista oral. Tenia intenció de matar i va matar. Alejandro de Abarca no té cap tipus de sentiment. No té escrúpols. És un personatge sinistre, la reencarnació del mal.
Quan arriba el torn de la darrera paraula per a Alejandro de Abarca, l'acusat torna a insistir que Anna Nicolai i ell eren parella, però que era ell qui pagava tota la droga i l'alcohol que consumien. Després, en un desconcertant missatge, demana perdó a la família de la jove i el judici queda vist per a sentència. El divendres 15 de novembre es coneix el veredicte. El jurat és implacable i declara culpable Alejandro de Abarca per unanimitat.
Els nou membres del tribunal consideren provat que de Abarca va acabar amb la vida d'Anna Nicolai de la forma més cruel possible i que la va sotmetre a un autèntic calvari durant les 13 hores que passaren des del segrest fins al seu assassinat. El jurat dona també per cert que l'acusat tenia decidit matar la jove des de que comprà un barral de benzina el matí del 19 de juliol i que fins que el cotxe va ser trobat, ja incendiat, va drogar Anna contra la seva voluntat i la dugué fermada abans de ficar-la al maleter del vehicle.
La contundència del veredicte és tal que, com explica el periodista Benji Palau, el jurat dona per bons no només els fets que imputava la fiscalia, sinó també els que hi afegia l'acusació particular.
El jurat popular va donar la raó a les acusacions particulars. Va ser molt contundent. El veredicte de culpabilitat va ser tan dur que inclús el fiscal va haver de modificar la seva petició de pena inicial, que en un principi demanava 31 anys, i va haver de pujar a 44.
A la sala de l'Audiència Provincial la tensió és molt alta. Alejandro de Abarca escolta el veredicte sense immutar-se, però la policia té por que es produeixin aldarulls i el treuen tot d'una cap als calabossos. A la sortida, l'únic esdeveniment extraordinari que es produeix és l'abraçada entre els germans d'Anna Nicolai i els membres del jurat, els quals no deixen de donar les gràcies. El 21 de novembre, finalment, es coneix la sentència.
L'Audiència Provincial de Palma condemna Alejandro de Abarca a 33 anys i mig de presó. D'aquesta pena, 25 anys corresponen al delicte d'assassinat amb els agreujants de traïdoria, acarnissament i aprofitament del lloc, perquè acabà amb Anna Nicolai en una zona on la jove no tenia possibilitats de fugir ni que qualcú l'ajudàs. A més, el tribunal el condemna per delictes de robatori amb violència, amb l'agreujant de reincidència, conducció sense carnet i conducció temerària, a una pena de 8 anys més de presó. La sentència redueix en més d'una desena d'anys la petició tant de la Fiscalia com de les acusacions particulars perquè la jutgessa considera que els delictes de segrest i incendi del vehicle ja tenien com a finalitat matar la víctima i esborrar les proves del delicte.
Lo que ocurre es que en nuestro código penal, en nuestro sistema penal español, los años de prisión que se objetivan en una sentencia no tienen por qué significar el cumplimiento efectivo. Y esto es que Alejandro de Abarca, por mucho que haya sido condenado a 33, 50, 600 años por estos hechos, no cumplirá más de 30. Con independencia de los permisos que en su día, el día de mañana, también pudieran aflorar.
La sentència de 33 anys i mig de presó no és l'única que es dicta per l'assassinat d'Anna Nicolai. Si us recordeu, abans hem dit que durant el cas hi hagué molta polèmica pel fet que de Abarca hagués assassinat a la jove durant un permís penitenciari. I això, hi afegim ara, du greus conseqüències. La primera és que un jutjat el condemna a 9 mesos més de presó per trencament de condemna perquè no torna al centre d'inserció social el dilluns 19 de juliol. Però, per a tots, el més incomprensible és senzillament que de Abarca hagués obtingut un permís. Es qüestiona tant que fins i tot la responsable del CIS ha de sortir a defensar la decisió.
No había habido ningún incidente con él dentro del CIS con respecto a otros internos ni con respecto a otros funcionarios. Ante todo ese cumplimiento, pues favorable, salidas de permiso sin ningún tipo de incidencia, una trayectoria penitenciaria normal que conllevó que el año pasado, cuando ya había cumplido las 3/4 partes de su condena, fuera propuesto tercer grado de tratamiento.
Per a la família d'Anna Nicolai, aquestes explicacions no són suficients i la seva defensa, com explica Antoni Montserrat, presenta una demanda.
Porque entendíamos que pudiera haber, como así fue finalmente, una responsabilidad patrimonial de la administración penitenciaria, por varios motivos. El primero de ellos fue que a este chico no se le debería haber dado, entendemos, el permiso de salida. Si no se le hubiera concedido el permiso de salida de fin de semana, no hubiera asesinado a Ana Nikolai. No se vio lo peligroso que era este sujeto. Y en anteriores salidas también cometió otros ilícitos penales por los que también fue condenado, como un robo, creo recordar, en la zona del Portichol o una zona cercana al Portichol.
Però aquest no és l'únic argument que esgrimeix, sinó que també denuncien errors en el sistema de vigilància del CIS, perquè no es va detectar l'absència d'en Alejandro fins moltes hores després.
Se tenía que haber producido un recuento de las personas cuando vuelven, tiene que hacerse el recuento para ver si han vuelto en hora. Se supo, a la luz de la investigación, pues que se hacía un recuento a primerísima hora, a las 2:30 y otro a las 8. El de primera hora no se hizo, por tanto, en el momento en que este señor tenía que venir, no se hizo. Se hizo otro a las 2:30. El CIS avisa a la policía mediante un simple fax a las 19:45 horas de la tarde, 15 minutos antes de que se produjera el fallecimiento, el asesinato.
L'11 de febrer de 2016, l'Audiència Nacional dona la raó a la família i ordena al Ministeri de l'Interior indemnitzar-la amb 250.000 euros pels danys i perjudicis patits després que Alejandro de Abarca assassinés Ana Nikolai durant un permís. La sentència, recollida pel Diario de Mallorca, assenyala que Interior ha de respondre pels mals causats pel funcionament dels serveis públics i que aquest cas va ser un fracàs penitenciari. L'Audiència conclou que, ateses les circumstàncies del cas, aquest mal s'hauria pogut preveure o evitar. A més, la resolució destaca dos punts de l'actuació de les forces de seguretat durant l'investigació, que la Policia Nacional no comunicés fins un dia més tard que havia denúncies de testimonis que havien vist una jove segrestada dins un cotxe a la porta de Sant Antoni, i la tardança en la comunicació dins la mateixa Guàrdia Civil de l'avís del conductor que havia vist l'Audi A4 conduint de forma temerària a la zona de Santa Maria.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran haber trabajado, no digo que no trabajasen, pero sí haber colaborado, que hubiera habido una mejor colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional. En cualquier caso, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No solo en atender las denuncias que iban explicando sucesivos ciudadanos, de que iban viendo el vehículo, veían a Alejandro de Abarca, veían a Ana Nikolai, no solo en la localización de este señor, sino también en su detención.
Aquesta descoordinació que denuncia Antoni Montserrat va ser un dels elements que més angoixa causà el juliol de 2010. El compte enrere per a trobar a temps un cotxe i una jove que alguns varen advertir.
La desgràcia va ser que van arribar tard, perquè per lo que se demostra en el judici hi va haver testimonis que van veure en Nikolai quan encara estava viva i estava segrestada dins del cotxe. Inclús van avisar la policia, però la policia no va tenir temps de detenir el sospitós, no van trobar el cotxe, malgrat que hi va haver molt de testimonis que van trobar el cotxe. Saps? Va ser un cas com molt desafortunat per no poder trobar a Ana Nikolai en vida.
Una mala fortuna que reconeix també el mateix Bartolomé de l'Amor, encarregat de la investigació.
Verdaderamente el caso de Ana Nikolai nos dejó un mal sabor de boca. Un mal sabor de boca no porque verdaderamente no se hicieran las cosas de forma correcta en lo que se refiere a la Guardia Civil, sino que la verdad es que tuvimos también muy mala suerte, ¿no? Digo, tuvimos y tuvo ella, ¿no? Tuvo Ana Nikolai muy mala suerte porque verdaderamente estuvo viva durante mucho tiempo y verdaderamente el coche estuvo circulando durante bastante tiempo y verdaderamente pues su final a lo mejor pudo haber habido unas circunstancias un poquito más de fortuna, ¿no? Y que hubiéramos podido detener al individuo antes de que cometiera el hecho, ¿no?
Ningú va saber veure o preveure la perillositat d'un home amb gairebé dues dècades d'historial criminal que anava sempre en escalada, com explica el forense Javier Alarcón.
Lo que nosotros habitualmente cuando estudiamos este tipo de asuntos llamamos una escalada de la violencia, ¿no? Una escalada progresiva dentro de la delitología. Se empiezan normalmente con delitos menores, con temas de menudeo, con temas, ¿no? Y la cosa se va complicando, ¿no? Empieza la violencia física, a continuación el consumo de sustancias.
Y en ese punto había atracado, había robado, tenía también otra detención por abusos sexuales, consumido cocaína, consumido heroína. Se había pasado en la cárcel una cantidad de años, pero ya estaba otra vez encaminado a ir a prisión otra vez. No sé, pienso que es que buscan y decir, bueno, yo en la vida ya no encajo, ¿no? O sea, yo donde encajo es en la cárcel.
Per al comandant Bartolomé de l'Amor, Alejandro de Abarca era no només un personatge sinistre, com l'havia descrit el fiscal, sinó també amargat i acomplexat. I darrere de l'absurd robatori amb el qual va justificar el seu crim, hi veu dos mòbils: el seu odi a la societat i el dia de droga i fúria en què s'instal·là aquell 19 de juliol de 2010.
Entiendo que era un psicópata absolutamente amargado. Estaba absolutamente, odiaba a todo. Y entonces vio a Ana Nicolai, que ya digo, era un verdadero ángel y un psicópata, pues como ha sucedido en otras ocasiones. Lógicamente la fijó como víctima, vamos, no tengo ninguna duda, ¿no? Y ese era el móvil. Después ya, diríamos, el móvil definido de una forma sencilla, ¿no? Pero ya cuando él ya acude a Sombaña, ya empieza a inyectarse cocaína, heroína, empieza en ese mundo que él ha vivido toda la vida. Es decir, donde no hay barreras, donde verdaderamente ese día de furia que yo defino, ¿no? Verdaderamente, pues, y que culmina en lo que culmina, ¿no?
Com dèiem a l'inici de l'episodi, les 13 hores i una setmana que seguiren la desaparició d'Anna Nicolai angoixaren tothom a Mallorca. Una illa que vivia amb l'ai al cor pendent d'un assassí fugitiu i que també va quedar consternada per la mort d'una jove innocent. Un crim que sempre continuarà a la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el 6è episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Us esperam a l'episodi número 7, en el qual recuperarem les desaparicions, amb 11 anys de diferència, de dues dones vinculades a un mateix sospitós, Antoni S.O.
IB3 Podcast. Un món de sons.